Hi ha dies en què l'actualitat la marca un nom o un concepte, d'altres un crit, un so, una expressió, i jornades com la d'avui, on és una xifra la que glaça, 440.000. 440.000 persones haurien estat víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església a tot Espanya, nens i nenes i les seves famílies traïts per qui en teoria hauria d'obrar de bona fe. Escoltarem una d'aquestes víctimes que lamenta que no s'hagi anat més enllà.
Com el defensor del poble no té poders legals per obligar l'Església a cooperar, l'Església no ha cooperat. No ha entregat arxius canònics, no ha donat explicacions sobre casos concrets.
Les xifres que arriben de la Franja de Gaza també impacten i l'Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides les consideren un crim de guerra. Més de 7.300 morts a la Franja de Gaza. El 40% serien nens, segons les autoritats palestines. Els bombardejos s'han intensificat i, per les paraules del portaveu de l'exèrcit israelià, tot indica que l'operació terrestre podria ser imminent.
Fa poques hores hem incrementat els atacs sobre Gaza. La força aèria està colpejant les instal·lacions subterrànies dels terroristes de manera molt significativa.
Pedro Sánchez fa dies que fa números i s'acosta l'hora de la veritat per comprovar fins a quin punt el líder del PSOE tindrà les mans lliures per negociar amb la resta de partits. Ho consultarà als militants socialistes.
Tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante.
Europa ha registrat les xifres més altes, o sigui les pitjors, d'infeccions per transmissió sexual des que hi ha registres. També a Catalunya, que se situa per sobre de la mitjana. Aquí, en una dècada, els contagis s'han multiplicat per 10.
Catalunya nit.
La part positiva d'això que us deia és que hi ha una d'aquestes malalties que va a la baixa, la sida, causada per un virus, el VIH, que l'Adam Castillejo va agafar amb només 23 anys, en una època en què l'accés als tractaments no era el mateix que ara.
Viví siendo VIH positivo detectable por muchos años, pero tuve la responsabilidad de vivir seguro y mantenerme seguro y ser seguro para la sociedad. Pero es una responsabilidad que te ponen encima sin ningún soporte psicológico.
És una de les 5 persones al món, només 5, que s'han curat del virus del VIH i d'un linfoma. Avui ha parlat amb el Catalunya Nit i ens ha dit coses com aquesta.
Para mí es el VIH odio y el cáncer amor. Son dos enfermedades, una con estigma y una sin estigma.
També val la pena escoltar la periodista Txell Feixas, que ha tornat de l'Afganistan i amb qui conversarem aquesta nit també del Líban i de Gaza. I visionarem la pel·lícula Fúria Espanyola, té una explicació. I escoltarem una cançó única que sonarà per primera vegada en aquest informatiu. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui fa exactament 20 dies de l'atac de Hamas i Israel no dona treva a Gaza, al contrari, bombardeja amb més intensitat al nord i al centre de la franja mentre anuncia l'ampliació de les incursions militars terrestres durant la nit. Rebutja les peticions de Hamas d'un alto al foc com a condició per alliberar més hostatges. L'últim balanç de víctimes que han ofert les autoritats sanitàries de Gaza eleva a 7.300 el nombre de morts. A més, les Nacions Unides asseguren que hi ha un miler de persones sota la runa dels edificis atacats que no han pogut ser rescatades. Tot plegat mentre l'ajuda humanitària continua entrant amb comptagotes a la franja. Només 10 camions en les últimes hores i cap de combustible. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha reiterat la crida a un alto el foc i que es permeti l'arribada d'ajuda. Enviats especials a Cisjordània, Marial Bagilabert, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Bona nit.
Bona nit.
Què en sabem a aquesta hora de la situació a la franja de Gaza?
La situació és bastant extrema. Els bombardejos són increïblement forts. En les darreres 24 hores ja havien entrat els militars israelians en dues ocasions per aplanar el terreny a una nova ofensiva. El Ministeri de Defensa ha anunciat aquest vespre un increment dels atacs aeris i l'ampliació de la seva activitat terrestre, i les comunicacions amb Gaza s'han interromput ja fa un parell d'hores. El ministre d'Afers Estrangers de Jordània ha publicat fa una estona un missatge a les xarxes considerant, segons ell, que la gran operació terrestre a Gaza ha començat. Això, de tota manera, encara no ho sabem. Fonts palestines asseguren, això sí, que hi ha combats a dins la franja i que l'entrada de tancs israelians s'ha produït per 4 punts diferents. Avui havien entrat també a Gaza una desena de metges de la Creu Roja i, el que deia, un comboi humanitari per alleujar la situació, que és desesperada. Richard Peppercorn, representant de l'Organització Mundial per la Salut als territoris palestins.
A tots els pacients els opera als passadissos sense anestèsia. Pacients en condició crítica que haurien de ser a l'UCI són els passadissos. Falta de tot. Com diem, l'olor de mort, la furtor i l'olor de mort és per tot arreu.
El fet que no hi hagi comunicacions ni per telèfon ni per internet fa que els equips de rescat ara mateix no puguin ser alertats d'on hi pugui haver possibles ferits.
Per tant, moltíssima atenció ara mateix a Gaza, però també a Cisjordània, amb diversos palestins morts i ferits en les últimes hores, a més de nombroses detencions. Justament vosaltres heu estat amb una família que té un pare i un fill arrestats i un altre exiliat.
Sí, és la família Barghouti. El fill mitjà, en Bessel, el van detenir fa una setmana. A la casa ara només hi queda el fill petit, la filla i la seva mare, Fàdia, que ens deia que el seu fill no ha fet res mal fet i que tem que el torturin perquè davant d'ella ja el van maltractar. L'advocat del noi, a més, li ha explicat les condicions en què estan els detinguts.
They cut off water and electricity.
Els han deixat sense aigua ni llum, s'han endut els televisors i les ràdios, s'han endut la seva roba i només els han deixat una manta. Els donen molt poc menjar i els peguen a tota hora.
Fadia ens deia també que l'atac de Hamas del 7 d'octubre va ser terrible, però que no va ser una acció, sinó una reacció a anys d'abusos i opressió.
Doncs Maria Alba Gilabert, són les 10 i 7 minuts de la nit en directe una vegada més. Moltes gràcies tant a tu com al Martí Cuní per tota la feinada que heu fet aquests dies. Bona nit.
Bona nit.
I pel que fa a la diplomàcia, la cimera de líders europeus que ha acabat avui a Brussel·les ha segellat un consens que permet als 27 reclamar corredors i pauses humanitàries per atenuar el patiment de la població de Gaza, un patiment que ha portat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a posicionar-se sobre l'actuació israeliana sobre el terreny. Brussel·les, Jordi Baró, què és el que ha dit Pedro Sánchez?
Ha manifestat reserves sobre l'operació en marxa a la franja, en una línia similar però més cauta que l'expressada fins ara pel cap de la diplomàcia europea Josep Borrell i pel president del Consell Europeu Charles Michel. Compleix Israel amb el dret internacional? Li han preguntat a Pedro Sánchez en la compareixença final de la cimera i aquesta era la resposta del president espanyol.
Creo que es una duda legítima que podemos hacernos todos. Después de ver las imágenes y el sufrimiento y el desplazamiento de más de 1 millón de gazatíes desde hace 3 semanas.
La cimera de líders europeus acaba amb una posició comuna dels 27 sobre l'ajuda a Gaza, amb la reclamació de corredors i pauses humanitàries. I ara els esforços dels líders se centraran en intensificar els contactes perquè això es faci realitat i per augmentar l'ajuda a la franja. Hi ha molta preocupació sobre el deteriorament de la situació humanitària i el president francès Emmanuel Macron ha demanat a Israel que sigui selectiu contra Hamas i defensava les interrupcions en els bombardejos amb aquest argument.
Hem de ser lúcids, estem en una situació de guerra que durarà, perquè la lluita contra Hamas no es farà de manera ràpida. Cal una treva humanitària. Com que aquesta guerra durarà, caldran pauses per tenir moments humanitaris.
França treballa en una coalició humanitària de països europeus amb Xipre, Grècia i altres socis per enviar de forma coordinada ajuda a Gaza.
Doncs en aquesta mateixa línia, gràcies Jordi, tenim una última hora perquè l'ONU acaba d'aprovar per 120 vots a favor, 14 en contra i 45 abstencions, un projecte de resolució no vinculant promogut per més de 40 estats majoritàriament àrabs que demana establir una treva humanitària immediata, duradora i sostinguda a Gaza. Sergi Molero.
El text exigeix que totes les parts compleixin el dret internacional humanitari i que se subministrin serveis essencials a la franja de Gaza de forma contínua, suficient i sense obstacles. També es demana l'alliberament immediat i incondicional de tots els civils segrestats, a més d'exigir la seva seguretat, benestar i tractament humà d'acord amb el dret internacional.
És una resolució no vinculant, veurem si això frena Israel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10:10. Aquest 27 d'octubre ens deixa una xifra que impacta. 440.000 persones haurien estat víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica a Espanya. L'ha donat el defensor del poble, Ángel Gabilondo, que avui ha presentat al Congrés dels Diputats el seu informe sobre la pederàstia a l'Església. Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit. D'on surt aquesta dada?
Hola, bona nit, Manel. Doncs, a banda d'entrevistar 500 víctimes, han fet una enquesta a 8.000 adults i ha sortit que l'1,13% diuen que han patit abusos en l'àmbit religiós. Fent números, això són 440.000 persones a tot l'estat. La meitat haurien estat víctimes de sacerdots i l'altra meitat de personal laic, com ara professors. Gabilondo ha acusat a l'Església de dècades d'ocultació i de negació dels abusos. També assenyala alguns bisbes per no col·laborar en el seu informe. Dilluns es reuneix la cúpula eclesiàstica per analitzar-lo. Gabilondo espera que siguin part de la solució.
Jo confio en que la Iglesia Catòlica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar este asunto en toda su radicalidad. Si no, se equivocará.
Com que molts casos han prescrit, el defensor del poble recomana a l'Estat i a l'Església compartir un fons per indemnitzar les víctimes i celebrar un gran acte de reparació.
Un fons econòmic que no ha acabat de convèncer algunes de les víctimes que han patit abusos sexuals per part de l'Església. D'entrada, consideren que l'informe del defensor del poble és decebedor i exigeixen que s'estudiï la qüestió a fons a través d'una comissió de la veritat, tal com s'ha fet al Regne Unit, Austràlia i Irlanda. Maria Costa.
Doncs hem parlat amb Miguel Hurtado, que és activista i la víctima que va destapar els abusos sexuals a Montserrat. Segons Hurtado, l'únic responsable dels abusos ha de ser qui els ha comès. Ha estat així de contundent en declaracions al Catalunya Nit.
No és comprensible que, siguent els bisbes els responsables perquè si haguessin denunciat a la policia no hi haguessin hagut 400.000 víctimes, que esperin que la factura de la pederàstia a l'Església la pagui el contribuent. O sigui, hem rescatat els bancs i ara rescatarem els bisbes. Qui comet l'acte il·lícit és el qui té la responsabilitat legal d'assumir les indemnitzacions econòmiques. L'Estat no ha d'aportar un euro.
Hurtado critica que l'informe del defensor del poble no tingui poders legals per obligar l'Església a cooperar, cosa que sí permet una comissió de la veritat formada per experts externs. Qui també aposta per aquesta última opció és Manuel Barbero, un dels pares d'un alumne i que va aixecar la llebre dels casos d'abús als maristes. Barbero confia més en els resultats, diu, de la mateixa investigació de l'Església que s'ha endarrerit durant mesos, que no pas en la del defensor del poble.
El defensor del pueblo lo envía al Congreso y ya veremos lo que pasa. Espero más del informe de la Iglesia que no del defensor del pueblo, porque es muy revelador. Se reconocen sin tapujos a las víctimas y que no se ponen en cuestión. Que hasta hoy en día se ha puesto en cuestión a las víctimas siempre, día tras día, caso tras caso.
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Informació.
Ahir us explicàvem al Catalunya Nit que augmenten les infeccions per malalties de transmissió sexual. Doncs bé, avui hem sabut que a Barcelona aquestes patologies s'han multiplicat per 10 en l'última dècada i a Europa s'han duplicat. Alba Barbosa.
Després que anessin a la baixa durant 50 anys, les infeccions van començar a pujar a partir del 2010 i 9 anys més tard, el 2019, van arribar a màxims històrics. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'infectòleg Oriol Mitjà atribueix l'augment als cribratges i a factors socials, com ara les aplicacions de contactes.
En aquesta sèrie de revisió no hem pogut establir vincles directes. Sí que és cert que els estudis sociològics identifiquen com a factors de risc aquelles persones que tenen més nombre de parelles sexuals, que han tingut una ITS en el darrer any o que han utilitzat drogues pel sexe i també aquelles que han utilitzat les aplicacions, tenen més risc de tenir una ITS.
El virus del VIH, en canvi, va a la baixa, sobretot perquè cada vegada s'utilitza més la pastilla preventiva.
Doncs, malgrat que les infeccions del VIH vagin a la baixa, com ara ens explicava l'Alba, les persones que tenen el virus hi han de conviure tota la vida. Afortunadament, els tractaments han aconseguit cronificar la malaltia i evitar que la persona desenvolupi la sida. Tot i això, al món hi ha 5 casos excepcionals que s'han curat i ja no han de prendre cap medicació. Són el pacient de Berlín, el de Düsseldorf, el de Nova York, el de Ciutat Esperança i el que ha passat avui pels micròfons del Catalunya Nit.
Soy Adam Castillejo, el paciente de Londres, con mucho orgullo y sin ningún problema.
Ja ha parlat la Núria Hart i val molt la pena escoltar la seva conversa.
El día que recibí el diagnóstico de VIH fue una sentencia de muerte. Una experiencia que te decían es por tu estilo de vida, es tu culpa, era un secreto, era algo que no podía decirlo a nadie. Marcó mi vida, pero al mismo tiempo tuve la suerte de tener una pareja en ese momento que me dice, no importa, yo te amo igual. Y me hizo sentir humano nuevamente. Y a partir de ese momento sentí que podía vivir y no dejar que el VIH me definiera.
La convivència amb la malaltia.
A esa época no había la oportunidad de recibir los retrovirales. Viví siendo VIH positivo detectable por muchos años, pero tuve la responsabilidad de vivir seguro y mantenerme seguro y ser seguro para la sociedad. Pero es una responsabilidad que te ponen encima y es algo que fue muy duro para mí en esa época, porque a pesar de que no quería que me definiera, tenía que estar siempre pendiente de todo a mi alrededor, ¿no?
El segon diagnòstic.
Cuando te diagnostican de VIH, las posibilidades de desarrollar un cáncer son 3 veces más grandes que cualquier persona. Cuando me diagnostican una enfermedad mortal como el cáncer, un linfoma etapa 4, muy agresivo, me dicen, Adam, una sentencia de muerte otra vez. Pero esta vez había compasión. Había soporte, había cariño, había empatía, había la oportunidad de decir que estoy enfermo. Tienes una enfermera que te abraza, te dice, no es tu culpa, pero la otra era tu culpa. Yo lo que siempre digo es que el VIH, odio, y el cáncer, amor. Son 2 enfermedades, una con estigma y una sin estigma.
Al punto de inflexión.
Y en ese momento, para el 2015, me diagnostican terminal. Me dicen, Adam, ya gente como tú, las estadísticas dicen que gente como tú muere. Y wow, ese fue un momento muy dramático en mi vida. Y yo dije, no. Decidí buscar una segunda opinión y, afortunadamente, en ese momento conocí al doctor Ian Gabriel y me dice, Adam, ¿puedo arriesgarme contigo? Ahí entendí por primera vez que el VIH me había discriminado. Mi anterior equipo médico no me dieron la posibilidad de un trasplante, de un donador, por el simple hecho de ser VIH, porque no había experiencia y no querían arriesgarse a perderme en ese momento. Cuando me dicen, ¿te podemos curar lo de los dos? Y lo que hice fue reírme y dije, me gané la lotería.
La curación.
Para mí es una responsabilidad a la ciencia y a la humanidad. Y para mi comunidad VIH, porque a pesar de que estoy curado del VIH, siempre voy a ser parte de la comunidad VIH con mucho orgullo. Y les digo, por favor, no pierdan las esperanzas. Yo nunca las perdí.
L'Adam Castillejo ha vingut a Barcelona convidat per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Aquest matí ha estat a l'Hospital Germans Trias de Badalona, on també hi ha l'Institut de Recerca de la Sida d'Iris Caixa.
El professor d'investigació ICREA, Javier Martínez Picado, és un dels investigadors que coneix de prop el cas de l'Adam, el pacient de Londres.
Jo crec que en el cas de l'Adam, i pel temps que fa que ha deixat el tractament antiretroviral, podem parlar de cura. No cal que afegim l'adjectiu funcional, necessàriament. Amb això soc bastant optimista.
La cura funcional vol dir mantenir el virus a ratlla. Amb l'Adam estem parlant de cura definitiva i cap aquí avança la investigació amb la recerca de noves teràpies, ja siguin vacunes o tractaments.
Mira, durant molts temps, molts anys, jo ja treballava en investigació del VIH, la curació del VIH era una entelèquia. Ningú pensava que es pogués aconseguir mai. El cas del Timothy Brown, que l'any 2008-2009 va ser la primera persona curada, va ser un indici, però molta gent pensava que havia sigut una casualitat que era difícil d'entendre. 4 casos més de curació del VIH indica que ja no és una casualitat.
Abans deies, hi ha 5 pacients al món que s'han curat del VIH, l'Adam és un d'ells, doncs tots 5 també tenien un càncer hematològic, un càncer de la sang com un linfoma pel qual es van haver de sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare d'un donant. La casualitat va fer que una mutació del donant impedís que el VIH entrés a les cèl·lules i així es van deslliurar del virus. Aquest tractament, per això, no és aplicable a tota la població perquè comporta molts riscos, però sí que ha permès, i aquí entren els investigadors com en Martínez Picado, l'Irsi Caixa, el que ha permès és avançar molt en la lluita contra la sida i el virus del VIH.
Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Núria Hart.
Bona nit.
Catalunya nit.
Pedro Sánchez preguntarà a la militància socialista si avala que arribi a acords amb la resta de partits per aconseguir el suport necessari per ser investit. Sánchez ho plantejarà demà en la reunió del Comitè Federal del PSOE, que també haurà de ratificar l'acord de govern amb Sumar. L'amnistia serà, sens dubte, el centre del debat, fet que pot provocar el rebuig d'alguns dels barons socialistes. Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez vol tenir carta blanca en aquest últim tram de la negociació amb Esquerra i Junts per poder tancar acords que li garanteixin continuar a la Moncloa. I per aconseguir-ho, consultarà la militància què pensa de les negociacions amb la resta de grups parlamentaris. També amb els independentistes, unes negociacions que impliquen aprovar una llei d'amnistia.
Queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios que tengamos con el resto de fuerzas políticas. No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación.
Sense concretar la pregunta, Sánchez pronostica que la consulta li serà del tot favorable.
Y tengo la confianza además, la absoluta y rotunda confianza, porque he hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista, estén o no en el gobierno, tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante.
En tot cas, la veu discordant està garantida per part del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Si lo que quieren es amnistía, y yo estoy en contra por muchas razones, lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien. Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Es decir, solo se puede amnistiar un delito.
I Sánchez insisteix que les negociacions continuen, que aquesta setmana ha estat una bona setmana i que les explicacions arribaran quan es tanqui l'acord.
El Departament d'Educació ha publicat l'últim estudi sociolingüístic sobre el català a 6è de primària i a 4 d'ESO i algunes de les conclusions són preocupants, com per exemple aquesta. Només un 25% dels alumnes de 4 d'ESO asseguren que el català és la seva llengua d'identificació. Oriol Pujador, com s'ha arribat a aquesta xifra?
Doncs amb un descens progressiu i continuat dels últims anys. Si veiem les xifres, l'any 2006, en el primer d'aquests informes, el seguiment, la llengua d'identificació era del 36%. El 2013 ja baixava el 31,5, el 2021 es situava el 27% i ara, com deies, estem parlant d'aquest 25%. L'estudi actual analitza els usos lingüístics generals en el context escolar i també les activitats fora del centre durant tot l'any passat. Avalí Flors, sociolingüista educatiu i expert en l'ús del català a l'educació, destaca també les dades que vinculen l'alta complexitat dels centres educatius amb justament la disminució de l'ús del català.
Com amb més complexitat del centre en termes socioeconòmics i d'origen de la població, menys ús del català i, per tant, allà on l'escola hauria d'estar fent més aquest paper de compensador i d'anivellador és on precisament trobem que el pes del català és inferior.
El mateix estudi també s'ha fet als alumnes de 6è de primària i les conclusions responsabilitzen el professorat també.
Sí, l'estudi diu que només el 57,4% dels professors de 6è de primària es dirigeixen en català als seus alumnes fora de la classe. En principi, en horari lectiu, la llengua vehicular és el català. Unes dades, però, que no sorprenen el sindicat majoritari del sector. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
Perquè a la mateixa societat ja hi ha aquesta tendència. Cada vegada, doncs, a nivell social, s'utilitza més el castellà, perquè està molt més present a tot arreu. El català ha perdut molt, no? Molt prestigi, molt, diguéssim, molta consideració, i no s'ha fet res per mantenir-la.
El departament assegura que aquests informes pretenen ser útils per la millora de la pràctica pedagògica als centres.
Cinc minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Centenars d'agents policials estrenyen el setge a la recerca de l'assassí múltiple de Maine als Estats Units mentre submarinistes escorcollen un riu pam a pam per si hi hagués l'autor de la massacre. El poble de Lewiston continua confinat i la zona militaritzada. La policia intenta identificar els cadàvers de la vintena de víctimes de l'exmilitar amb problemes mentals. Ens en dona detalls el nostre enviat especial a Lewiston, Francesc Garriga.
Centenars d'agents de diversos cossos policials, inclosos submarinistes, busquen sobretot a la vora del riu local alguna pista per localitzar l'assassí de Maine. Les autoritats han explicat que el presumpte autor, Robert Card, va deixar una nota d'acomiad on deia que no esperava ser viu quan es trobés aquest escrit. Els camions militars carregats de policies armats fins les dents recorren els carrers del comtat amb tota normalitat, uns carrers que segueixen deserts. Fa més de 36 hores que la població està confinada a casa. Alguns, però, han obert els seus negocis a mitges. El Kevin té un restaurant i des d'ahir fa àpats gratuïts per la policia i els serveis d'emergència. Diu el Kevin que no sap quant de temps més la gent aguantarà tancada a casa i admet que tot plegat afecta molt als habitants de Lewiston.
Crec que ja ens està començant a pesar. Costarà temps que la gent torni a confiar en els altres. Crec que la gent estarà preocupada durant molt de temps. Ha canviat la manera de pensar de tothom.
Queden encara més de la meitat dels cadàvers per identificar, però algunes víctimes ja es van coneixent. Per exemple, el gerent del restaurant on hi va haver el segon tiroteig o el traductor a llengua dels signes de l'Ajuntament són alguns dels més coneguts per la comunitat.
Dilluns explicàvem una notícia que semblava molt bona per a la zona i avui l'hem de matisar una mica. Malestar entre els veïns del petit poble de l'illa, a la Conca de Barberà, on dilluns es va inaugurar l'esperat túnel de l'autovia A27. Denuncien el soroll que han de suportar pel trànsit constant de vehicles perquè les pantalles acústiques que hi han instal·lat no serveixen per a res, diuen. Tarragona, Ricard Boigues.
Els veïns, que tenen gairebé totes les cases escardades per les voladures de l'obra d'aquest tram, se senten ara enganyats pel Ministeri de Transports, que els va dir que amb les pantalles acústiques que s'havien instal·lat no sentirien res. El poble és a menys de 400 metres de l'autovia. L'alcaldessa, Glòria Rovira, diu que s'ha acabat el silenci.
Ara que han obert l'autovia s'han trobat amb el problema del soroll. Se sent soroll. Aquest poble era un poble que senties el silenci. I ara el silenci, òbviament, no el sents. No el sents perquè se senten els camions i els cotxes, que en passen molts, i fa dos dies que està obert. Igual quan faci més dies en passarà el doble, no ho sabem.
L'alcaldessa, per cert, lamenta que ni l'Ajuntament de Montblanc ni l'Estat els haguessin convidat a la inauguració després del que han hagut de viure a casa d'aquestes obres que s'han eternitzat. Els veïns encara esperen cobrar indemnitzacions d'uns 700.000 euros per les esquerdes que les obres van provocar en una vuitantena d'habitatges.
El Parc de la Ciutadella de Barcelona s'ha convertit en un espai en què viuen des de fa mesos desenes de persones sense llar i ha instal·lades una vintena de tendes de campanya i en les últimes setmanes se n'han muntat més.
Tot i que un cop per setmana la policia desallotja el campament i els equips de neteja deixen net l'espai, al cap d'unes hores s'hi tornen a instal·lar. En general, la convivència entre els acampats és bona, tot i que hi ha hagut algunes baralles. Un dels acampats és l'Ibrahim, que va arribar fa un any de Gàmbia.
Now you know before they we sleep.
Mira, dormim a terra i ara ve el fred i serà més complicat. La gent et dona un euro i quan en tens uns quants et pots comprar arròs i fer-te'ls.
Sardine makes it.
El PP acusa el govern espanyol d'improvisar en la gestió dels migrants que arriben a les Canàries. Arnau Maimó.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciat que l'executiu socialista en funcions està enviant els immigrants a diferents punts de l'Estat sense cap coordinació prèvia amb les comunitats autònomes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li ha dit directament que és un ignorant.
Sin hablar con las comunidades autónomas, pues lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares, en los pueblos y en las ciudades de España.
Discursos populistas con respuestas fáciles que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia, creo que importante.
Aquests dies anem sabent balanços de grans empreses i avui CaixaBank ha augmentat més d'un 48% els seus beneficis en els primers 6 mesos de l'any. L'entitat ha guanyat 3.659 milions d'euros del gener al setembre, més que en tot l'any passat.
Un dels principals impulsors dels guanys han estat els marges d'interessos per la pujada del preu del diner. Les alces dels tipus, però, també han fet caure el volum de crèdit. A la presentació de resultats, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha carregat contra el compromís d'allargar l'impost a la banca que han assolit el PSOE i Sumar en el seu acord per formar govern.
Gravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía.
Jaume Roures, vinculat des de fa 30 anys a Mediapro, doncs bé, això avui ha canviat perquè el Consell d'Administració n'ha aprovat la desvinculació. Mediapro n'ha informat a través d'un comunicat.
Fons del grup han dit a Catalunya Ràdio que Roures marxa descontent i que ho fa perquè el Consell li ha demanat. També han confirmat que Tacho Benet, que compartia la direcció del grup com a soci gestor, seguirà amb les seves funcions actuals de president i de conseller delegat. En el comunicat s'assenyala que tot l'equip gestor i el seu conseller delegat estan alineats amb els socis accionistes del grup, que són Southwind i WPP. Tacho Benet explica en el comunicat que Roures deixa un buit immens i que a nivell personal enyorarà molt les dècades de treball conjunt que qualifica de meravelloses, durant les quals han col·laborat per aixecar el grup Mediapro.
La Filmoteca de Catalunya ha presentat aquest vespre, en el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, la restauració del film Fúria Espanyola, de Francesc Betriu, protagonitzat per Cassen i Mònica Randall.
Toda la casa está llena de estas dichosas cajitas.
¿Por qué no nos vamos a un mueble? Mira que si apareciera ahora don Amadeo. Salgamos de aquí, que yo ya...
La recuperació del film, rodat el 1974, forma part del pla de digitalització de la Filmoteca, que planteja digitalitzar 10 llargmetratges i 10 curtmetratges de la cinematografia catalana cada any. L'objectiu és que aquests films es puguin veure en el context actual de sales de projecció digitalitzades. Marta Vives.
El film projectat avui, curiosament unes hores abans del partit Barça-Madrid, es va presentar el 1974 en forma de guió amb el títol Una passión blaugrana, ja que té el barcelonisme extrem com a taló de fons. El tema va molestar molt la censura del 1975 i va acabar amb una vintena de talls. L'actriu Mònica Randall, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que és un títol que va ser la punta de la llança del que després seria el cinema amb directors com Pedro Almodóvar. Randall ha explicat que hi ha una escena on ella porta un biquini amb els colors del Barça perquè vol seduir el personatge que interpreta Cassen, un gran seguidor blaugrana, i que aquella escena no va ser modificada. En canvi, sí que va patir alguns talls de censura i ens ha esmentat aquest.
Uns moments, com per exemple un que està el Cassen amb el brau amb el tipus fatxa, saps? Que és una escena que estem tots junts, però jo no recordava que l'havien tallat. En aquell moment, la veritat, no vaig ser conscient que retallessin massa.
Entre els llargmetratges que s'estan digitalitzant aquest 2023 hi ha La hija del mar, d'Antonio Monplet, Tras el cristal, d'Agustí Villaronga, i Coses que no et vaig dir mai, d'Isabel Cuixet.
Les Fires de Sant Narcís de Girona han arrencat aquest vespre amb una aplaudida reivindicació de l'esport femení en el pregó que han fet tres exjugadores de l'Uni Girona, que són referents del bàsquet femení. Els tradicionals balls de gegants i capgrossos en una plaça del Vi plena de gom a gom han obert 10 dies de festa major. Girona, Maria Rovira.
Un pregó on Laia Palau i Noé Jordana des del balcó de l'Ajuntament i Marta Xargay en connexió amb vídeo des dels Estats Units han destacat la importància de donar protagonisme a l'esport femení, sense oblidar les pioneres que van obrir camí amb menys mitjans i també obrint la porta a noves generacions de noies en una ciutat com Girona, diuen, esportista i acollidora. Així ho destacava Laia Palau, actualment directora esportiva de l'Uni Girona.
Girona és una ciutat d'esport, però no només d'elit. Hi ha una xarxa molt ben entrenada des de la base. Veure aquestes nenes que creixen i es fan persones a través del bàsquet o de l'esport ens assegura una societat de salut i molt més cohesionada.
Han vinculat l'esport com a generació d'emocions a les tardes que es viuen al pavelló de Fontejau en la commemoració precisament dels seus 30 anys. Els tradicionals balls de plaça amb la imatgeria de festa major de Girona, com el gegant Gerió de Tres Caps o el petit drac major, han fet de preludi al pregó que enceta 10 dies de festa major amb unes 200 activitats.
Arrodonir molt la festa si el Girona aconseguís situar-se líder en solitari de la primera divisió de futbol. Hi ha partit en aquests moments a Montilivi. David Ubach, com està anant aquest Celta-Girona?
Doncs de moment, sense gols, costa que el Girona obri el marcador, però sí que és cert que l'equip gironí no guanya, però seria ara mateix líder en solitari de primera, tot i que de manera provisional, a l'espera d'aquest clàssic de demà, Barça-Madrid, el Girona seria líder amb 24 punts per aquest empat, el Madrid en té hores ara 23, el Barça 22. Ara, en definitiva, Montilivi, som en el minut 69, gairebé 70 de partit, en quedarien 20 més l'afegit. El Girona que ho intenta, ho prova, però avui no té el dia més clarivident l'equip de Michel Sánchez, que de moment no pot obrir la llauna.
Doncs moltíssimes gràcies. Si hi ha moviments en el marcador, ens ho farà saber. Són les 10 i 35 minuts de la nit. Hem explicat moltes coses fins ara, però cada dia ens passa, avui també, que ens dona la sensació que hem de fer una tria molt complicada, perquè deixem moltes més coses a fora de l'informatiu que no pas les que podem incloure. Per exemple, Sergi Molero, avui què no ens hi ha cabut?
Doncs una sentència judicial. Un jutge de Pavia, al nord d'Itàlia, ha obligat dos fills, un de 40 anys i l'altre de 42, a marxar de casa de sa mare. Sí, efectivament. És una senyora de 75 anys, Simona Caterbi. Havia intentat convèncer els dos fills perquè marxessin de casa i s'espavilessin sols amb aquesta edat. Però es veu que no hi havia manera. Els dos homes, diu sa mare, no treballen, no col·laboren econòmicament, ni tampoc col·laboren en res a casa. Cap feina domèstica, zero. I ella ja n'estava tipa. Així que al final van recórrer a la justícia. La sentència assegura que la convivència podia estar fonamentada en un inici perquè els pares tenen l'obligació, ho sabem, d'alimentar els fills, però que actualment, amb l'edat d'aquestes dues persones, d'aquests dos homes fets i drets, 40 i 42 anys, doncs aquesta convivència i l'obligació dels progenitors ja no està justificada. Total, que aquests dos senyors s'hauran d'espavilar sols a partir d'ara i la senyora Simona Caterbi potser tindrà una mica menys de feina i una mica més de diners.
Simona Caterbi està fent un sopar ara mateix, obrint cava, o sigui...
Ara mateix dona, està sent una nit mare de tranquil·litat i romàntica per Simona Caterbi.
Sí, la mare més feliç del món.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tres minuts i seran les 10 i 40. Ens fa molta il·lusió que tinguem aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, avui en directe a Catalunya Informació, la nostra companya Txell Feixas Torres. Bona nit.
Bona nit, Manel.
T'hem tingut molt present tota aquesta setmana, hem sentit les teves cròniques del teu últim viatge a l'Afganistan. Avui, quina història ens voldries explicar?
Bé, la darrera, i potser perquè és la que jo pensava que hi anava amb més optimisme i que, malgrat tot el dolor que portàvem arrossegant en la cobertura per testimonis duríssims, doncs va acabar sent també un drama que era, volíem, Manel, gravar un casament, no? Un casament que sabien que per qüestions econòmiques doncs es feien col·lectius, es podien casar 18, 20 parelles a la vegada, però bé, malgrat la crisi econòmica, pensàvem que seria una festa, amb un inconvenient que és que els talibans havien prohibit la música i els balls en les celebracions, amb la qual cosa pensàvem que seria un punt més avorrit.
Sí, però un casament sense música, diguem.
Sí, el que passa, vam arribar allà i primer l'impacte de, bé, en comptes de música i dansa, doncs hi havia jocs d'embarbussaments, concurs d'embarbussaments, la gent reia però d'aquella manera, malabars desafortunats, discursos religiosos, veies, mai vist, Manel, els nuvis dormint-se literalment al seu propi casament, no per allà.
Sí, avorrit.
Adormint-se fent capcinades allò amb el cap que els hi queia. Sí, va ser un punt xocant, però un punt divertit. El que passa que després jo em vaig colar al lloc de les noies perquè es casen en llocs diferents.
O sigui, estem parlant de dos grups separats,
sí,
eh?
O sigui, els salons són per homes, uns, i per dones. Per dones, per dir alguna cosa, perquè la majoria eren nenes, menors, que no coneixien l'home amb qui aquella nit acabarien junts després de la celebració, per tant, t'ho pots imaginar. I realment, si a l'apartat d'homes estaven avorrits, a l'apartat de les dones, de les noies, era un funeral. Eren
terrorífic, clar.
No, eren dones maquillades, nenes maquillades com dones, amb cara de, com si anessin això, un enterrament, no? I això ens va tocar fort, no?
Clar, o sigui, aquestes noies no sabien amb qui es casarien.
La majoria no coneixien el seu company.
Qui els escull, el seu marit?
La família, normalment, perquè venen, en alguns casos, la nena. L'any passat, per exemple, vam conèixer una nena de 3 anys que havien venut per 3.000 euros. En el cas de que siguin noies més grans, doncs la família, com la que vam entrevistar, que s'havia begut lleixiu a casa seva perquè la seva família la pagava, la volia casar amb 14 anys i no podia anar a l'escola, se li juntava tot i va intentar suïcidar-se, doncs, clar, les famílies reben un dot si la noia es casa i deixen de tenir una boca més a alimentar a la llar. Per tant, és negoci rodó quan estan en aquestes crisis tan penoses, no?
I es casen i d'allà la noia ja surt amb aquell home que no coneix fins aquell moment i comencen la vida junts a partir d'aquest casament.
La cosa, Manel, és que et pots trobar això amb noies de 13, 14, 15 anys que no coneixen l'home amb qui es casaran, que en el nostre cas s'ha de dir que tot eren nois bastant joves, que potser tenien entre 20 i 30 anys, però que a vegades una mare que vam entrevistar amb 23, que ja tenia 6 fills, estava casada i era la tercera dona d'un home de 80. Però, clar, el que penses quan veus aquella noia, que com vam veure, mentre el noi podia parlar amb tu, el podíem entrevistar, doncs la noia portava un vel totalment opac, blanc, no li podies veure ni la cara, ni podien parlar amb tu perquè no li donava el permís. T'imagines que, per exemple, de relacions sexuals que aquella nit s'han de consumar perquè l'home ha de demostrar que és un home, com ho tenen des allà, aquella noia no sap res de tot això, no? I no sap què li ve per davant. Bé, sí que ho sap, veient les cares que feien totes aquelles noies davant de l'escenari, no?
O sigui que un casament que en un món idíl·lic hauria de ser un dels dies bonics de la teva vida, per aquestes noies és un dels pitjors de la seva vida.
Sí, era talment com un enterrament, Manel. Va ser per mi de les coses més impactants, també.
Aquests dies, amb les teves cròniques, has utilitzat una expressió que m'agradaria que ens expliquessis. Parles d'apartheid a l'Afganistan. És un terme que tenim molt vinculat amb Sud-àfrica, la separació de negres i blancs, aquest racisme. Com l'apliques tu a l'Afganistan?
Bé, és que és un apartheid de gènere i en l'escena aquesta que us comentava, doncs, de dones i homes en un casament en sales separades ja s'evidencia, però també doncs, ho és al carrer ple d'homes, les cases dins plenes de dones, o per mi una de les coses més impactants i que vaig xocar perquè no teníem previst és el moment del terratrèmol, adonar-te'n, no perquè t'ho expliqui ningú, sinó que en els cementiris habilitats, però també en les fosses comunes i els forats a terra que hi havia cavats per la gent en el moment, no deixaven de tirar-hi, literalment, piles de dones amb nens, no? I el primer impacte va ser dir-los als companys, el Carles de l'Encarnació i el Lluís Bacardí, que m'acompanyaven, de «estem veient tots el mateix?». I pensava, no, deu ser que aquí hem tingut la coincidència, aquí estem entrevistant, que se li ha mort la mare, la filla, la germana, la tieta, la cosina, i deu ser coincidència. Però després, voluntaris que venien de tot el país a Herat per ajudar a les poblacions a retirar cadàvers, et deien, no, és que estem entrant a totes les cases, i com que el règim del talibà obliga a les dones a quedar-se tancades a casa, i el primer terratrèmol va ser a les 11 del matí, doncs, evidentment, a qui li va caure la casa a sobre era a la mare d'aquella família amb els nadons que hi havia allà perquè els homes i els nens de la casa estaven a fora treballant o jugant, no? I, clar, era molt terrorífic veure que aquest apartheid tenia unes conseqüències davant d'un fenomen natural com era un terratrèmol, no?
Per les teves sensacions que has tingut aquests dies allà, et dona la sensació que hi ha règim de talibans per molt temps?
Sí, malauradament. De fet, ha estat molt pitjor aquest segon any, i vam anar fa un any quan celebraven el primer aniversari del règim allà, i si llavors ja apuntava males maneres, ara és terrible perquè estan totalment instaurats, no? I, per exemple, a mi em van arribar a obsessionar només en 10 dies amb el tema de la vestimenta, del mocador, d'estar tota l'estona pendent que no se't veia res, no només perquè tu et posaves en perill, però jo, poca cosa perquè sóc estrangera, occidental, periodista, me n'haurien sortit ràpid, segurament, però perquè anaves amb gent que la posaves al punt de mira. Si tu ensenyaves alguna cosa, anaves més despreocupat d'una cosa que molta gent... Perquè a vegades molta gent, Manel, i això s'ha de situar, diuen, com una persona com la Txell, que defensa el feminisme, els drets de les dones, es posa el que em diuen també pejorativament aquest drap al cap, no? I jo intento explicar-los que facin un Google a Afganistan i què passa a les dones que no es posen el mocador. No és una elecció allà. Si vols informar d'Afganistan, t'has de tapar. No
seria
hi ha...
gairebé com preguntar per què algú porta una armilla antibales enmig d'un conflicte. Per la seva mirada, per cròniques com les que ens ha fet aquesta setmana aquí al Catalunya Nit, la Txell Feixas Torres fa poc ha rebut el Premi Especial del Jurat Montserrat Roig, que concedeix l'Ajuntament de Barcelona. que està molt bé vincular aquests dos noms d'aquestes dues dones. La Txell ha estat corresponsal al Líban, ha escrit dos llibres, Dones valentes i aliades, i m'agradaria aprofitar els pocs minuts que ens queden per tocar també el que està passant a la Franja de Gaza, perquè, per exemple, Aliades, la història d'aquestes jugadores de bàsquet que recomanem molt, està basada en un camp de refugiats que és bàsicament de palestins, no?
Sí, és
estem parlant del Líban, recordem-ho.
Exacte, és el camp de Shatila, que és un camp de persones refugiades dins de la capital libanesa, el Beirut. És una miniciutat dins d'una gran ciutat i justament el que em deies ho pateixen tant que el Majdi, que és l'entrenador que crea l'equip de bàsquet femení, el primer no només de Shatila de Beirut, sinó el primer libanès fa 10 anys per salvar el que ell entenia que era salvar la seva filla del que deia, matrimoni infantil, un embaràs que pogués matar la seva filla, de salvar-la de les drogues, del fracàs escolar, doncs el que no volia que passés a la seva Razan, va intentar que no ho passin moltes noies i per aquest equip han passat doncs, més de 100 nenes en aquests 10 anys, a les que ha desviat de camins dramàtics, normalment, de cercles violents. Doncs abans d'ahir justament m'enviava un article del Jazeera on l'entrevistaven de com la població palestina del camp de Shatila està rememorant la massacre del genocidi de Sabra i Shatila, també d'Israel i de les milícies falangistes libaneses, fa ara, l'any passat feia 40 anys, com el retrona, no? Cada bomba que cau a Gaza, primer perquè són palestins com ells, la majoria, els que van marxar del 48 i a partir de llavors, doncs com porten la guerra dins d'alguna manera, no? Malgrat estar a uns quilòmetres de distància, els habitants del camp de Shatila, els palestins, estan vivint aquest terror com si gairebé fossin allà amb ells, no?
Es parla molt si aquest conflicte pot passar a ser regional o més enllà fins i tot de la zona, al Líban, on tu has estat corresponsal molts anys per Catalunya Ràdio i TV3, i opera Hezbollah. Tothom diu que Hezbollah és un altre nivell si ho comparem amb Hamas.
Sí, Hezbollah és una de les milícies no estatals doncs, més fortes que hi ha a la regió i una de les més fortes del món. Està, com sabeu, financiada per Iran. Van començar molt forts dient que si Israel envaïa Gaza, com sembla que acabarà fent, ells atacarien directament. Això era al principi, després han reduït una mica el to. Jo no crec que és perquè Hezbollah, la milícia libanesa, no tingui ganes d'atacar Israel, sinó perquè depenen d'Iran. Jo sí que crec que Iran no està ara en el millor moment per entrar en guerra amb Israel, bàsicament perquè està en un moment, si no dolç, menys agre a nivell internacional, no? Apropant-se, com tu saps, a Rússia, a Xina, a l'Aràbia Saudita, amb molts problemes interns, amb la ciutadania ofegadíssima per les restriccions, les sancions d'Estats Units. Crec que per Iran no és un bon camí ara fer una guerra directa amb Israel, i em sembla també, però no podem, com tu saps, fer previsions en això, és enganxar-te als dits, i no les faria mai, però Israel també sembla, crec que té un front prou gros al sud amb Hamas, com per liar-se al nord amb Hezbollah, i també té molta crítica interna pel que ha passat a nivell de seguretat. Crec que no es pot permetre una altra porta oberta, no?
Ara mateix aquí tenim unes pantalles, la CNN, la BBC, enfocant a Gaza, perquè sembla que hi pot haver una operació segurament terrestre en qualsevol moment. Tu hi havies estat a Gaza i parles de la síndrome de Gaza. Què és?
Sí, aquests dies no deixo de pensar en com estaran els infants, joves, adolescents que vam entrevistar diferents cops que vam estar a la franja. I sí, és, com ens deia el psiquiatre, és com dessagnar-se a nivell emocional de forma constant, no? És estar a la defensiva davant d'un atac imminent a qualsevol segon minut, hora del dia, cada dia de la setmana. Mai pots reposar perquè no saps quan el míssil israelià t'impactarà a tu o a la casa del costat. Això, aplicat a un nen, doncs fa que passin estrès, insomni, depressió, que s'orinin al llit, que no vulguin estar lluny de les seves famílies, que hagin de dormir apilats en un mateix llit perquè els hi fa terror estar lluny dels estimats. I sí, jo pensava com... Ara és horrible el que està passant a la franja, però no deixo de pensar en quan la guerra acabi, en quant a armament. A nivell emocional, allò estarà devastat durant generacions i generacions que sortiran traumades, no?
Sí, perquè tot aquest patiment que expliques de tants anys, aquests últims 20 dies, perquè avui fa 20 dies que va començar tot això, han d'haver estat terribles, i es diu que el 40% d'aquests 7.300 persones que han mort serien nens. Txell Feixas Torres, moltíssimes gràcies.
Manel Elias, saps que t'estimo i t'admiro. I per mi avui és un regal ser amb vosaltres i amb tot l'equip. És un regal de programa i un orgull de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara estem a punt d'estrenar un tema musical que no ha sonat mai abans a cap altra emissora de ràdio, ni a Spotify, ni enlloc. Que l'estrenem aquí, ho fem cada 15 dies, i ho fem amb en Guillem Cardona, que és aquest beatboxer, que és el nostre músic de capçalera al Catalunya Nit. Guillem, bona nit.
Bona nit.
T'enxampo a Basilea ara mateix, eh? A Suïssa estàs.
Ah, exacte, una mica llunyet on estem avui.
Molt bé, cap problema. Aquesta setmana t'hem passat una sèrie de talls de veu. Ja sabeu que el joc és que nosaltres li passem talls de veu vinculats amb l'actualitat i a partir d'aquí ell ens fa un tema musical i les bases rítmiques, etc., surten sempre del seu cos. És a dir, no hi ha instruments, és només la seva veu passada per l'ordinador, com a molt, i amb això fem una peça musical. Aquesta setmana vam començar pendents de les eleccions a Argentina i li vam passar talls tant de Sergio Massa, el candidat d'Unió per la Pàtria, que al final va ser el guanyador de les eleccions a la primera volta, després un tall de Javier Milei, el candidat ultrapopulista que semblava que havia de guanyar i al final va quedar segon, i també talls de veu relacionats amb l'acord PSOE-Sumar per a la investidura que també vam tenir aquesta setmana. Escoltarem a Alberto Núñez Feijó, a Patricia Plaja i Pedro Sánchez, però ho farem ja amb la cançó, el tema musical que ens ha preparat el Guillem Cardona. Sona així.
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán?
Serveix de poc, és paper mullat si no es tanquen els acords d'investidura i els compromisos en Catalunya. I els compromisos en Catalunya.
Este acuerdo es para todos los españoles y españolas. Para los que votaron a Sumar al Partido Socialista, pero también otras opciones políticas.
Presidente del presidente del trabajo y presidente del presidente de la seguridad. Presidente del presidente del trabajo y presidente del presidente de la seguridad.
Gran tema, Guillem. Aquí vull recordar sempre, perquè a mi em sorprèn quan ho escolto, que totes les bases rítmiques surten de la teva boca, que aquí no hi ha instruments.
Exacte, exacte. Tot natural, zero gastos, tot ben econòmic.
Exacte, exacte. Molt ecològic. Com ho has treballat aquesta setmana?
Bé, ha costat una mica, està poc inspiradot, però sort d'aquests crits d'ambient de... que cridaven presidente i de cop he sentit com un bombo al fons i ha sigut seguir el bombo, doncs ha donat el ritme a la cançó i ja amb el president Massa ja cantant el que seria la tornada i a partir d'aquí ha anat sortint una mica tot.
Molt bé, ens encanta conèixer també com a partir de la realitat es pot inspirar un artista. Moltíssimes gràcies, Guillem, preparem temes per d'aquí 15 dies. Que tinguis bon
Perfecte.
Cap de setmana.
Fins la propera, Manel, que vagi molt bé.
Igualment.
Catalunya Nit.
Hem anat sumant moltes paraules aquesta nit, volem utilitzar-les bé i ens hi ajuda sempre l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit.
Avui quina paraula és l'escollida?
Doncs mira, arran que Israel ha declarat l'ONU no grata, ens han preguntat, hem de dir no grata o non grata? Així que avui parlem de llatinismes.
Què hem de dir?
Doncs mira, n'hi ha que els adaptem i tenen forma catalana, com aquest non grata, que tenim l'equivalent no grata, i d'altres que són d'ús freqüent, més freqüent, i que ja els tenim més incorporats, com de facto, in extremis, in situ, in vitro, alter ego, alma mater, cum laude, ex aequo o modus operandi.
Això em va molt bé per poder-te dir que tots aquests llatinismes són vox populi.
Molt bona, sí. I crec que podríem mantenir una conversa i tot, només amb
sí?
llatinismes. Mira, si vols continuo la llista.
A veure, sí.
Sine die o paro ipso facto. Mira, Quid pro quo. T'explicaré alguns dels casos que generen males pronúncies, per exemple. Mira, stricto sensu, en sentit estricte, que no és ni stricto sensu ni stricto sensu, sinó stricto sensu. Un altre exemple, motu proprio, per voluntat pròpia, que no és ni motu proprio, ni de motu proprio, ni per
molt,
motu proprio.
Molt sí, difícils, sí, costa. Proprio.
És motu proprio. Urbi et orbi, i no pas urbi et orbe, i dos clàssics que s'acostumen a dir malament. Statu quo, que no és status quo, com el
això
grup
és
musical.
Música, sí, sí.
És statu quo. I sine qua non, que no ha de ser sine qua non, sinó sine qua non.
O sigui, accent a la O.
Sí. Amb tant llatinisme intentarem no tenir cap lapsus lingüe, que significa error de llengua, s'aplica a l'error que es comet parlant i que es contraposa al lapsus calami, que és literalment error de ploma i que s'aplica a l'error que es comet escrivint.
Doncs n'has dit tants que això ho hauré de revisar molt a poc, eh?
Mea culpa, mea culpa.
Veus? Molt ben lligat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I tot seguit, punxem una cançó que no sé quina és perquè l'escull Tomàs Molina. Home, però aquesta l'endevinem ràpid tots, eh? Ens quedarem a mitges d'alguna cosa? No acabarem satisfets? Què passa, Tomàs, amb el temps d'aquest cap de setmana?
I can get no satisfaction dels Rollings, no?
Sí.
Per què? Doncs perquè Mike Jagger és a Barcelona.
Ah!
Que es veu que va al partit del Barça-Madrid.
Ah, veus.
I tu saps que he sentit que hi ha una, com una mena maledicció? Que diu que qui està a favor amb Mike Jagger es veu que no té gaire bona sort, esperem que sigui.
O sigui que rebran golejada o què?
No sabem a qui és a favor, potser és a favor del Madrid. No
és veritat. A veure, sí, però l'emblema dels Rollings va a la samarreta del Barça, eh?
A veure.
Això ho tenim lligat, a veure. I de temperatures, temps, què tindrem aquest cap de setmana?
Doncs serà un cap de setmana de tardor, qui vagi al camp, a veure aquest cas el Barça, doncs això 20-22 graus tindrà de temperatura, per tant no pas massa fred, però serà un cap de setmana de tardor, perquè seguirà bufant una miqueta aquest vent agarbinat, farà sol, serà un dissabte radiant, un diumenge també assolellat, però potser entrenyinat per núvols prims, i a les tardes, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, el vespre de dissabte, fins i tot la primera part de la nit serà amb algun ruixat en aquesta zona del nord-oest de Catalunya, i diumenge a la tarda hi haurà també alguns ruixats en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Però la major part de Catalunya farà sol al cap de setmana, una miqueta de ventet encara garbinat i temperatures típiques, tòpiques de l'octubre. Som l'últim cap de setmana del mes d'octubre i alerta qui es vulgui banyar, perquè la temperatura Fora. Del mar està 16,9 graus, per exemple, a l'àrea de Barcelona, 3,3 graus per sota de la mitjana d'aquests últims anys. Per tant, si us voleu anar a banyar, penseu que l'aigua està més fresca, ha baixat 7 graus en 9 dies. No és la temperatura de la setmana passada.
Quedem avisats, doncs. Digui el que digui, Mike Jagger, que m'agrada molt escoltar-lo. A mi em satisfà molt tenir-te cada nit amb nosaltres. Fins dilluns.
Bon cap de setmana.
I satisfacció pel Girona, que acaba de marcar en temps afegit 1-0. És líder de la Lliga ara mateix.
Cafè torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament.
Hi ha expressions artístiques que tenen la capacitat d'emocionar-nos molt. Una bona cançó o una bona pel·lícula són impagables. La cançó ja sona i ens promet bon cine i teatre una persona que avui ha tingut un dia grandiós.
Hola! Soc Isona Passola i tinc una gran notícia per donar-vos. Reobrim els Cinemes Texas, al barri de Gràcia de Barcelona, després d'una llarga lluita ciutadana. I els obrim amb una fórmula cultural única. Un teatre, dues sales de cinema, un bar, autoria catalana al teatre, el millor cinema europeu, premium, a preus populars, cinema català, cinema per criatures, el dissabte i el diumenge al dematí, doblat, ben seleccionat. Un espai en el que podreu trobar de tot i sobretot podreu trobar-vos amb els amics, podreu respirar-vos, podreu comentar la jugada. Ja s'ha acabat la virtualitat. És el moment d'estar junts. Menys Tinder i més Texas. Entreu a la web i mireu la programació. Que tingueu una bona nit.
Quina mirada i veig els dies que han passat i pens de
Aquest tram final de programa és mel per a l'ànima i per a les orelles. Honey, mel, és el títol de la cançó amb la qual us hem desitjat bona nit aquesta setmana. Dilluns hi tornarem a les 10, aquí al Catalunya Nit, també per Catalunya Ràdio. Ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, li cedim a Joan Miquel Oliver, tot teu.
Aquesta cançó que vaig escriure una mica motivat per aquest fenomen inexplicable de la música anglosaxona. Fan la melodia, fan el ritme, fan la producció i llavors et sembla que la lletra sigui el de menys, no? I vaig agafar aquesta frase de "Everything is gonna be alright", que és un poc la típica frase que quan no saben què han de posar, posen això, no?